El matí, amb Mireia Sanz.
Últims 5 dies de campanya electoral i avui a les entrevistes de campanya conversem amb Lourdes Ciuró, alcaldable de Junts per Sabadell. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia a tothom.
Quines expectatives té Junts per Sabadell de cara a les eleccions del 26 de maig?
Doncs la veritat és que estem molt optimistes. Estem fent una campanya molt en positiu. Ara, abans de començar, ho dèiem, nosaltres no fa 15 dies que fem campanya. Nosaltres fa que fem campanya doncs, pràcticament un any i mig. Quan vam començar amb una presentació amb l'Elsa Artadi, quan vam presentar el nom, perquè ja teníem molt clar que la nostra opció era Junts per Sabadell, perquè només junts podrem treure Sabadell d'aquest estat d'estancament que està immersa. I des que va venir l'Elsa, doncs, que no hem parat de fer campanya, en el sentit de què? En el més positiu possible. Explicar què volem per Sabadell, per què ens presentem, per què som una llista tan plural, quines són les persones que ens acompanyen i, sobretot, què tenim preparat per aquesta ciutat que val tant i tant la pena.
Tenen enquestes, algun tipus d'anàlisi elaborat com per saber què poden treure en aquestes eleccions?
Cap ni una. Les enquestes valen molts diners i, a més, amb el batibull que hi ha de forces polítiques i fins a l'últim moment no hi ha hagut definició de noms i partits, que en tenim 16 a Sabadell que es presenten, ha sigut uns recursos que no hem fet servir per fer enquestes, diguéssim.
El canvi de nom, el fet de dir-se Junts per Sabadell i haver deixat en darrere el nom clàssic, no?, de Convergència i Unió, per exemple, a la ciutat de Sabadell, el suma, el resta, els preocupa?
Nosaltres creiem que ens suma i molt positivament, perquè, com deia abans, és Junts per Sabadell amb tota l'extensió de la paraula. Nosaltres creiem que hem de depassar pròpiament les sigles d'un partit estàndard. És que Junts per Sabadell hagués nascut igual, fos el que fos, és a dir, políticament amb la situació que estiguéssim, perquè Junts per Sabadell vol aglutinar tot aquell vot d'aquelles persones que, sense ser radicals, és a dir, per tant, estic excloent els extrems, es poden plantejar votar una opció com la nostra perquè realment tenim unes propostes molt positives per la ciutat i sabem cap on volem dur aquesta ciutat després de, com diem sempre, 20 anys de manca de projecte, i no volem que la ciutadania es resigni entre haver de votar el que va representar els 16 últims anys de Sabadell i els 4 últims de completa inanició.
Què els queda, però, de l'antiga Convergència, en aquest terme que fem servir els mitjans de comunicació per definir el partit?
Home, nosaltres el que sempre... Som una candidatura de molts de valors. Nosaltres sabem què representem. Nosaltres sabem que som doncs, aquesta candidatura catalanista, aquesta candidatura independentista, aquesta candidatura que es vol deixar els millors anys de la seva vida per fer una ciutat amb possibilitats i amb oportunitats. Som una candidatura seriosa de cultura de l'esforç, que sabem que no podem estigmatitzar ningú, sinó que sabem que hem de sempre sumar perquè la ciutat tiri endavant. És una candidatura eminentment municipalista.
Quin és el model de ciutat de Junts per Sabadell?
Doncs nosaltres volem una ciutat basada en el talent. I no per altra cosa, sinó perquè ja ho tenim. Tenim talent a Sabadell. Nosaltres partim de la base de que aquesta ciutat és molt i molt rica, amb molts actius, i que només cal que traiem la pols en tots aquests actius. La famosa resiliència que ja tothom reclama per poder sortir de l'atzucac que ens trobem. Som una ciutat molt potent a nivell de cultura, molt potent a nivell d'esport, molt potent a nivell d'enclavament privilegiat al cor del motor econòmic del sud d'Europa i de Catalunya, òbviament, i volem vestir el nostre projecte a partir del que són els centres de talent i de creació de talent per retenir-lo a la ciutat, que reverteixi amb transferència de coneixement a la indústria i crear llocs de treball de qualitat. Mira, va sortir unes dades que deien que el Vallès, que concretament Sabadell, tenia pensionistes amb un poder adquisitiu molt més baix que la resta del Vallès. Per tant, el no tenir projecte de ciutat com aquests últims 20 anys, el que fa és que no tinguem llocs de treball de qualitat i, per tant, que tinguem sous més baixos, i això repercuteixen directament en les pensions futures. No tenir model de ciutat ens estanca a futur, a present, no només a present, sinó també a futur. I volem conduir la ciutat cap a una autèntica transformació a partir d'aquest projecte de la sostenibilitat i de les aliances público-privades que representa la Gran Via.
De fet, aquí anava. La Gran Via crec que podríem valorar que és un dels seus grans cavalls de batalla, és una de les qüestions que ha parlat per activa i per passiva. Per què?
Doncs perquè la Gran Via és la nostra gran oportunitat. Portem 45 anys d'autopista urbana, 45 anys on ningú s'ha plantejat seriosament què fer amb aquesta autopista. Recordo que va néixer amb oposició veïnal, perquè ja deien que això era separava la ciutat, com de fet, i durant 6 quilòmetres el que fa és dividir en dos la ciutat. La passar de banda i banda de la Gran Via avui és molt, molt complicat. I penseu que a l'altra banda, per entendre'ns, a la banda del riu, hi ha el club de natació, hi ha la universitat, hi ha el parc Taulí, hi ha molts equipaments de primer nivell, el propi riu, que estan ben aïllats de l'altra banda de la ciutat. Transformar la Gran Via passa per fer no un soterrament, com algú intencionadament mal diu, sinó que és fer una plataforma de trànsit per sobre on els ponts ja no existirien i faríem doncs dos carrils de pujada, dos carrils de baixada i al centre un gran espai com està fent la Meridiana avui en dia, on hi hauria doncs espai per caminar, per anar en bicicleta, amb ombra. Això evidentment ajudaria a la sostenibilitat ambiental perquè és una de les vies més contaminades del país i a més permetria, com que seria tot en superfície, que es pogués travessar de banda i banda obrint-hi carrers. Els carrers són cruïlles d'oportunitat perquè allà hi pot haver comerç, el servei dels veïns i veïnes que viuen a la Gran Via. I com que obriríem carrers, passar d'una banda a l'altra seria molt més senzill. Per tant, apuntalaríem la cohesió de Sabadell, que és una ciutat ben dividida actualment entre les dues bandes de la Gran Via.
Per tant, obrir carrers vol dir que aquell trànsit que circula a una velocitat en aquests moments hauria de canviar la seva velocitat, hauria de ser una velocitat com interna de ciutat, no? Entenc?
Sí, perquè és una via urbana. I en canvi l'estem fent servir com una autopista, i no és una autopista, és una via que està ben bé al cor de la ciutat. Descongestionaríem la Gran Via per començar amb la connexió de la carretera de Castellà, sense això és impossible tirar-lo endavant, i tenim el compromís de la Generalitat per això tirar-ho endavant. Un cop això, aquesta connexió feta, permetria esponjar molt trànsit que avui en dia passa per la Gran Via i que no es queda a la ciutat, sinó que simplement ens fa servir de carretera. Un cop descongestionéssim aquest trànsit, permetríem obrir aquests carrers i, per exemple, al carrer Aragó tenim uns semàfors que estan perfectament sincronitzats i un pot començar al carrer Aragó i arribar fins a Sants sense haver de parar pràcticament cap vegada. Doncs es tractaria d'això, amb una via pacificada, una via de ciutat i una via que fos una palanca de transformació a partir de la qual hi pivotaríem tot el coneixement i la transferència de coneixement que hi ha en aquella banda, que en aquell rectangle que ara t'explicaré, si vols, què significa, no?
Ha dit, tenim el compromís de la Generalitat per tirar-ho endavant.
Sí.
La connexió de la Ronda Nord.
Exacte. I és més, vull dir, l'Ajuntament actualment hagués pogut ja fer passes en aquest sentit per definir quin seria el seu traçat d'aquesta Ronda Nord. I la Generalitat estava esperant això. Són dues carreteres de la Generalitat, que és ben cert que forma part d'un tram de la B40, de la famós Quart Cinturó, que està sotmès constantment a tensió i a crisi, però que no oblidem que uneix dues carreteres de la pròpia Generalitat. Això és una infraestructura necessària pels veïns i veïnes de Castellà, de Sabadell, de Sant Llorenç, i que la Generalitat pot entomar per avançar aquesta infraestructura i la seva construcció, i en el moment que es desencalli el debat del Quart Cinturó, que s'ha de desencallar perquè és una altra infraestructura necessària, doncs ja ho tindríem això avançat i ens rescabalaríem amb l'Estat, que ja no ens ve de tantes i tantes coses que ens deu. No?
Per tant, vostè vincula aquesta Ronda Nord amb el Quart Cinturó. Creu que és una infraestructura també necessària.
Sí, la Ronda Nord forma part del Quart Cinturó perquè és la connexió cap a Granollers.
En forma, però hi ha gent que la desvincula, no? I diu, fem això i després estudiem,
sí,
la resta.
Sí, nosaltres
no?
Aquí ho desvinculem, diem, fem això, perquè un cop desencallem el que seria la Ronda Vallès, que li diuen ara Ronda Vallès, no Quart Cinturó, doncs ja tinguéssim aquest tram fet. És un debat que hem d'aclarir, però no ens podem passar la vida debatent. Aquí a Sabadell ens hem passat la vida fent plans, fent estudis, inclús aquest govern de quatripartit ha anunciat que ha sigut l'any dels estudis. Hem de passar de l'estudi a l'execució. I nosaltres estem per executar aquestes qüestions, i el tema del Quart Cinturó doncs és un tema obert i candent, però la Ronda Nord és necessària i imprescindible per Sabadell perquè pugui ser una ciutat competitiva.
En l'àmbit de la mobilitat també parlen doncs, en aquest cas d'infraestructures, podríem dir, de transport públic. En el cas de la Renfe, en el seu programa electoral plantegen la creació de dues estacions, la, sí, de Can Llong i la del Parc Taulí.
Sí. Són infraestructures que se'ns deuen i són pendents i les necessitem. Si apostem per la sostenibilitat, per la bona connectivitat, tenim un hospital que és de referència comarcal i a més és un hospital importantíssim dintre del país, ha de tenir un baixador. Aquest baixador, jo des que estic a Madrid, que l'he reivindicat cada any en els pressupostos generals de l'Estat. I la de Can Llong és un barri que necessita una estació perquè hi viu moltíssima gent. I si apostem, com dic, per el transport públic, aquestes dues estacions són imprescindibles. La nostra ciutat ha de ser capaç de teixir pactes institucionals amb altres administracions superiors. No podem estar d'esquena a les administracions que tenen alguna cosa a dir a nivell competencial a la nostra ciutat i no podem deixar de passar cap oportunitat de tenir una carpeta oberta a cada conselleria, a cada ministre, mentre depenguem d'Espanya, amb inversions pendents per Sabadell, perquè aquí no ens vindran a oferir diners. Nosaltres, si no els demanem, si no plorem nosaltres, ningú ens vindrà a ajudar per res. Per tant, cal que Sabadell sigui més present, cosa que fa molts i molts anys que no és present.
En l'àmbit d'aquests pactes institucionals amb altres administracions, per exemple, en el cas dels pàrquings de ferrocarrils, fa un parell de setmanes explicàvem aquí a Ràdio Sabadell aquesta proposta per tal d'obrir l'any 2020 el pàrquing de l'Avinguda Josep Tarradellas. En el cas de l'aparcament del centre, el que tenim aquí al darrere, quina és la proposta de Junts per Sabadell?
Doncs mira, està encallat gràcies a l'Ajuntament, o per culpa de l'Ajuntament actual. El pàrquing està per obrir, i a més aquí hi ha un tema de pagament d'imports que la Generalitat està esperant que l'Ajuntament digui quan i com els pot pagar, que formen part de les obres del soterrament del metro, perdó, de soterrament, de les de fer el metro, els ferrocarrils, el seu pas pel centre, i queda construir el que és l'interior del pàrquing. I això es pot desencallar el dia 27. És a dir, pactar amb la Generalitat la forma de pagament, perquè hi ha una part de les obres en superfície que va fer l'Ajuntament, que les ha abonat l'Ajuntament, i una part de les obres a sota el pàrquing que les ha de fer la Generalitat. S'ha de veure quins imports es compensen, quina diferència queda per pagar, i posar fil a l'agulla d'un calendari de pagaments que l'Ajuntament pugui assumir. I a més la Generalitat, en aquest cas Ferrocarrils, no té cap mena de pressa per cobrar-ho, ni a curt ni a llarg. És a dir, podem fer un calendari que sigui còmode per les arques de l'Ajuntament, però tot el retorn que tindrà poder obrir aquest pàrquing del centre tant i tant temps tancat per poder dinamitzar la zona i sobretot acabar de fer un passeig maco, atractiu, que sigui passejable, que tingui ombra i que sigui interessant per l'activitat comercial que ara està estancada en aquella zona de la ciutat, crec que no ens podem permetre per més temps endarrerir aquesta apertura del pàrquing.
Clar, el que se'ns diu sobre aquest aparcament és que hi ha una negociació, que estan en negociacions amb la Generalitat i que no hi acaba d'haver aquest desbloqueig.
No, les negociacions amb la Generalitat han de ser de la forma en què es paga els 3,4 milions d'euros que costa a l'Ajuntament obrir aquest aparcament i veure què ha pagat l'Ajuntament de les obres d'urbanització de sobre, que l'Ajuntament diu que ha costat 3 milions d'euros, doncs per tant estem parlant de 400.000 euros. Aquesta és tota la negociació. Ara bé, que ideològicament l'Ajuntament actual vulgui expulsar els cotxes i no tingui intenció de que arribin a dins el pàrquing del centre és una altra pel·lícula. És una altra realitat que és la que fa que avui no estigui obert, que és una qüestió ideològica de l'Ajuntament actual. Però s'ha d'obrir aquest pàrquing i la manera és pactar aquesta calendarització de pagament, i això es pot fer, la Generalitat està esperant i tenim el compromís de Ferrocarrils que ens hi posem a parlar, i ja us dic jo que en un any pot estar obert.
Sobre el pàrquing del centre, sobre el fet de que hi hagi cotxes o no al centre, quina és la proposta?
No, a veure, aquí necessitem sí o sí un pla nou de mobilitat. A més hi ha de jugar la voluntat que nosaltres tenim de que el passeig deixi de ser un passeig transitable amb busos immensos. A mi em vaig esgarrifar quan vaig veure la compra d'autobusos tan grossos. El nou model de mobilitat no va cap aquí. Necessitem autobusos més petits, híbrids o elèctrics, canviar les rutes, que siguin rutes més que puguin passar autobusos més petits per carrers de Sabadell que són més petits, que aquests autobusos mastodòntics no hi passen. Hem de repensar la compra d'aquests autobusos perquè siguin, ja et dic, més petits i puguin fer un servei més de proximitat al barri, amb cercles més concèntrics, no tant de nord a sud. Salvar l'espai de tranquil·litat per vianants que representa i ha de representar el centre, i fer un pla de mobilitat nou que impliqui veure com pacifiquem zones perquè siguin atractives pel comerç, com fem carrers de plataforma única que travessin la ciutat de nord a sud, zones 30, que permetin, nosaltres els diem carrers ciclables, no carrils bici, sinó carrers bici, perquè puguin anar de nord a sud amb carrers que són a dos o tres mansanes de distància, illes de cases de distància de les vies més amples, i que siguin aquests carrers de plataforma única els que assumeixin un trànsit molt més pacífic. Hem de veure com juguen les estacions que tenim obertes noves amb aquesta nova mobilitat, i això s'ha de fer ja. Els primers compassos del mandat serà una taula per començar a treballar i aprovar el nou pla de mobilitat de Sabadell, que és imprescindible.
Em deia ara, s'ha de repensar el passeig en superfície, fer-lo, crec que ha dit fer-lo maco, fer-lo bonic. Això com es fa? Vol dir tornar a obrir el passeig?
No, absolut, el passeig no s'ha d'obrir més. El passeig, malauradament, té les hipoteques que té a nivell de forats de pàrquing, però avui en dia hi ha moltes solucions per poder-hi plantar arbres que no passen per fer les arrels fondes, sinó que podem tenir unes arrels fetes, és a dir, un tipus de dunes, que pugen una, són més repujades sobre la superfície, allà s'hi planten els arbres, a més són dunes verdes, volem recuperar la font perquè hi hagi aigua al passeig, volem fer-hi un espai porxat perquè hi hagi ombra i s'hi puguin celebrar esdeveniments culturals en cas de dies de bat de sol o dies de pluja, i volem que sigui un passeig que no haguem de patir perquè ens atravessa un autobús mastodòntic mentre estem prenent un vermut qualsevol dia al migdia. El passeig ha de ser, és un centre històric, és un centre que ha de ser atractiu per tota la ciutat i que hem d'estar orgullosos de quan tenim visitants portar-lo al nostre passeig i dir, mira, doncs aquí hi tenim el centre de la vida neuràlgica. I això, tot això passa també per tenir molt ben apuntalat la recuperació de patrimoni. El patrimoni de la nostra ciutat s'està perdent i no podem deixar de que això passi. Som una ciutat amb molta història i Sabadell necessita un pla de museïtzar la ciutat. Que sigui una ciutat museu explicant el nostre valor i riquesa patrimonial, arquitectònica, industrial, simbòlica, perquè els nostres estudiants sàpiguen quina gran ciutat tenen.
Quins són els equipaments que li fan falta a la ciutat de Sabadell? Quins són els que plantegen construir?
Nosaltres, a aquest nivell d'equipaments, és evident que ens falten residències públiques per la gent gran. Necessitem habitatge de lloguer social i habitatge assequible per joves i grans. Ens plantegem una planificació sostinguda d'habitatge que sigui dotacional, perquè nosaltres apostem perquè la gent tingui la seva autonomia a casa seva i no confinar sistemàticament les persones grans en residències. La nostra voluntat és que continuïn fent vida al barri i per això volem, sobre aquests solars que tenim de titularitat municipal, construir-hi habitatge per joves i per gent gran. Habitatge que ha de fer-se de manera pública o privada, és a dir, l'Ajuntament aportant el sòl i el promotor construint a sobre. I quan l'inversió estigui recuperada, aquesta construcció retornaria amb titularitat a l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament tindria sempre una oferta pública contínua d'habitatge social i habitatge per joves i habitatge dotacional per gent gran. Això és molt important perquè ho faríem a tota la ciutat. I Sabadell té tot el sòl esgotat, però sí que té dintre pastilles molt importants per desenvolupar. Més equipaments, i per no fer-me molt, molt llarga, volem un palau de cultura i congressos. Necessitem poder exhibir el nostre talent cultural, volem poder exhibir el nostre talent artístic i la faràndula se'ns ha quedat petita i el principal és insuficient. El volem ubicar davant del Corte Inglés, un espai que és immens, titularitat pública de l'Ajuntament, on hi ha d'haver un nou edifici de jutjats, on hi ha d'haver habitatge públic i assequible, i on hi ha d'haver un palau de congressos i de cultura. Perquè si volem ser capital, també hem de poder celebrar congressos. Avui Sabadell no pot allotjar cap esdeveniment que serveixi de turisme de laboral perquè no tenim un espai on encabir-ho. I en canvi
Fira Sabadell no compleix aquests requisits?
Fira Sabadell és massa petita per fer una... A més, és una fira, no és un palau de congressos, és una connotació completament diferent. Uh-huh. I a més, per no parlar de l'obsolescència de la fira. Ningú ha vetllat perquè la fira mantingués la seva competitivitat. I avui la fira té, ho vam veure l'altre dia en l'últim debat, micros que no funcionen, wifi que no es pot fer una conferència amb streaming, la pantalla de LEDs de l'exterior no funciona però ja fa molts anys, i aquesta situació de deixadesa s'ha anat repetint en molts espais de la ciutat. Quan em parla vostè d'equipaments, la fira ha de ser un equipament actualitzat per poder allotjar fires de petit format. Està molt bé la fira de l'automòbil, però a més hem de poder fer fires singulars que puguin exhibir, per exemple, la recerca amb teixit intel·ligent que s'està fent a l'ESDI, o un tema de drons i tecnologia, tecnologies de comunicació, que tenim un aeroport aquí al costat que ha de poder allotjar també empreses d'aquesta matèria. Per tant, la fira hauria de ser un espai de fires de petit format. O, per exemple, tenim agents restauradors que aposten per la cultura japonesa. Doncs fer exhibició i maridatges i exposició de la cultura japonesa que tant i tant està de moda. I això podria ser un referent per a nosaltres. En canvi, estem de passar l'oportunitat. També tenim una fira tancada constantment, que no és un valor de congressos, és una altra cosa.
Uh-huh. D'aquestes infraestructures em surten moltes preguntes, les anirem derivant. Per exemple, parlava de residències de gent gran. És un dels grans temes també de ciutat, la decisió d'aquest govern d'avançar, d'aquest govern quadripartit, d'avançar els diners per construir la residència del sud. Li sembla una bona opció?
Mira, aquesta decisió em sembla una bona opció. L'única pega que li trobo és que s'ha anunciat 15 dies abans de les eleccions. I a mi no mereix cap credibilitat. A mi em fa patir que s'hagin obert expectatives, perquè si això era una planificació i això es volia, ja s'hagués pogut anunciar al començament del mandat, si haguessin sapigut cap on volien anar. En aquest cas diuen, bueno, la pagarem nosaltres. Per acabar-la pagant nosaltres, l'Ajuntament, haver començat abans. si l'hem de pagar nosaltres perquè sigui una realitat més immediata, cal vetllar perquè la Generalitat compleixi amb els concerts. El concert de places, avui en dia la Generalitat les ha de poder assumir, i aquest és el compromís de l'actual govern municipal. Per tant, la Generalitat ha de complir. La gestió ha de ser una gestió feta per la Generalitat, amb un programa, perquè la Generalitat té les competències per poder fer aquesta gestió professionalitzada i utilitzant també els serveis que ja tenim a la residència Albada, mèdics i de, per exemple, bugaderia, i serveis que no caldria tenir a la nova residència, sinó que ja podríem aprofitar els serveis que tenen a l'Albada i aprofitar el seu coneixement en la matèria, que n'és molt. Quan jo parlo de resiliència, parlo d'aprofitar el que ja hi ha, i la residència Albada també podria donar un suport molt important amb rehabilitació, amb controls mèdics d'aquestes persones, i per tant la residència bé, nosaltres voldríem que la pagués la Generalitat, no que fos l'Ajuntament, i com que estem a les beceroles perquè no passa de ser un anunci de premsa, doncs nosaltres reivindicarem que la pagui la Generalitat, no només aquesta, sinó una altra més al nord, que no vol dir que sigui una pel nord i una pel sud, sinó que serà per tota la ciutat, i per ubicades una a cada punta de la ciutat.
Ha passat una cosa similar en el cas de l'ampliació de les urgències del Taulí, també aquests 4 milions d'euros que l'Ajuntament ha posat, unes obres que per cert es reprenien aquestes setmanes, ho explicàvem. Creu que és bo que els ajuntaments assumeixin competències de la Generalitat a l'hora doncs, de resoldre situacions com aquestes?
No.
I tenint en compte que vostès són també la Generalitat, quin creu que ha de ser el diàleg o la relació amb l'administració catalana?
Quan jo parlava de pactes institucionals, parlava d'aquestes qüestions. L'Ajuntament té altres necessitats que ha de poder cobrir amb els seus recursos. I l'Ajuntament ha de ser prou hàbil per poder fer aquests pactes que li deia amb les institucions superiors i reivindicar a la Generalitat allò que ha d'invertir ella. Els serveis d'urgències al final encara no s'han fet. I tot això amb un Ajuntament que no ha cuidat prou l'Hospital Parc Taulí. Vull recordar que l'Ajuntament ha de ser present, és de fet present en el Consell de Govern del Taulí, i en canvi sembla que sigui un hospital que no és prioritari per a aquest Ajuntament, perquè una decisió, per exemple, del 2011, amb govern socialista, adoptada de retirar l'oncopediatria, que durant tots aquests anys l'Ajuntament no hagi estat capaç d'impulsar que el Taulí pugui tenir prou massa crítica per seguir mantenint aquest servei de proximitat en el nostre hospital que ja estava fent aquest servei, trobo que és deixadesa per part de l'Ajuntament i no exercir aquesta acció que té en el seu Consell de Govern. Altres pobles, ciutats del nostre entorn exerceixen aquest lideratge dins del seu hospital. Reivindicar això i la gestió de les urgències del Taulí, doncs jo crec que no passa només per una ampliació, perquè és com una carretera, tu la vas ampliant i cada vegada hi passen més cotxes. Que tinguem més llits no és garantia de descongestió. Cal millorar la gestió, cal fer una planificació en tots els caps de la ciutat perquè siguin també punts d'atenció d'urgències, perquè la ciutadania necessita saber on ha de recórrer quan es troba amb una urgència, i si el seu cap, que és més de proximitat, pot donar el servei, l'ha de donar. I això ajudaria també a descongestionar les urgències del Taulí. El nostre capteniment serà llistes d'espera zero a Sabadell.
Quin ha de ser el model d'oci nocturn de Sabadell?
Un oci de qualitat. Un oci que tingui oferta suficient per tothom. Volem que els joves no hagin de marxar aquest proper Sant Joan a passar la revetlla en un altre municipi, perquè aquí no hi ha discoteca. Nosaltres volem que hi hagi un espai com havíem tingut, el volem ubicar perfectament, es pot ubicar a la zona hermètica, una discoteca de referència, una com hi havia hagut quan va començar tota la moguda a la zona hermètica, el que passa que es va deixar morir d'èxit. L'únic que es va fixar va ser una data de tancament de l'hermètica en lloc de solucionar un problema per fer-lo sostenible. Per tant, la zona hermètica pot continuar tenint algun espai de discoteca, però ha de ser un oci disseminat per la ciutat. Nosaltres l'oci al lleure el planifiquem des de moltes vessants. Un altre vessant de lleure i oci també seria al voltant del mercat, perquè hi volem fixar a sota les marquesines espais de gastronomia de quilòmetre zero, com es fa a altres mercats de Barcelona o del Mercat de Sant Anton de Madrid, que puguem anar-hi durant tot el dia a fer tapes, a fer una cervesa, a menjar alguna cosa de proximitat, i això de passada dinamitzaria tota la zona del voltant, perquè hi passaria gent constantment, perquè ara, quan tanca el mercat a les 7 de la tarda, la zona queda molt desèrtica i dissabte a la tarda és una pena, malgrat ser un espai peatonal i molt bonic. Mm-hmm. Doncs ens falta dinamitzar-lo.
Anem a 27 de maig. Qui es veu pactant, Lourdes Ciuró?
Miri, em veig liderant pactes. Em veig liderant pactes perquè, pel que estic veient, les nostres propostes, que són molt en positiu, n'hem fet cada dia pensant en la ciutat. Penso que podem ser aquella força política al voltant de la qual es pugui teixir un consens ampli de ciutat. Nosaltres apel·lem als votants del PSC, d'Esquerra, de Podemos, que vulguin que la ciutat tiri endavant. Gent que, malgrat sigui quina sigui la seva opció a altres eleccions, ara pensin en Sabadell i pensin en la seva ciutat, perquè estem en un moment molt crític com a ciutat. I nosaltres ens plantegem, doncs, vist que molts pocs partits estan fent ofertes atractives per la ciutat, molt poques forces polítiques estan fent un programa en positiu i un debat en positiu, nosaltres ens fixarem molt, molt i molt en aquells que puguin subscriure un model de ciutat que passi per arreglar la Gran Via, per apostar pel talent i pel coneixement, pels jocs de treball de qualitat, i això és el que volem fer.
Independentment de la seva visió respecte al procés?
Home, el procés és una qüestió que nosaltres portem molt arrelada, i a l'Ajuntament de Sabadell, és a dir, el llegir no ens pot fer perdre l'escriure. El nostre compromís amb el país és insubornable.
Per tant, Marta Ferrés es veuria pactant?
Jo amb Marta Ferrés em veuria pactant sempre i quan respectéssim allò que... O sigui, nosaltres no podem destriar el que és el municipi, l'Ajuntament de Sabadell, per la nostra opció política, ha d'estar arreglada amb els objectius de país. I aquestes accions d'objectius de país que té la ciutat de Sabadell per la nostra opció és innegociable. Quan parlàvem de valors, parlem d'això. Som capaços de respectar això? Som capaços de respectar això? Aquesta és una qüestió que nosaltres... no hi haurà cap dubte del vot de Junts per Sabadell en tema de país. Llavors, quan parlem de ciutat, serem capaços d'entendre'ns? Sí. Però no només amb Marta Ferrés. Pels grans pactes de ciutat ens haurem d'entendre amb, si no totes, totes les forces polítiques.
Uh-huh. Juli Fernández seria per al seu soci preferent, amb qui seria més fàcil pactar, per allò de que ja estan junts, a, per exemple, a la Generalitat?
Bueno, en principi sí, però m'inquieta no veure cap proposta per part d'Esquerra Republicana. A dia d'avui encara això m'inquieta. Jo em presento a la ciutat, el nostre equip es presenta a la ciutat, com he dit, per fer ciutat. I m'inquieta que les forces polítiques estiguin apel·lant a un vot de la por, estiguin apel·lant al sentiment de la ciutadania, com tractant la ciutadania de poc madura, i quan penso que s'ha d'apel·lar al vot lliure, al vot de les propostes, al vot que sumi per la ciutat. M'inquieta que hi hagi frontisme d'aquest tipus a la ciutat, molt.
A l'últim minut d'entrevista que li queda, com convenceria el votant indecís?
Jo li diria que és un moment d'apostar per la ciutat. És un moment de pensar només en Sabadell. Independentment de les forces que hagin votat en altres conteses electorals, ara va de Sabadell. Tenim una ciutat amb molt potencial. Tenim una ciutat que fa massa temps que no té un model. Jo sempre dic que si estàs content amb la ciutat que tens, no en votis. I quan dic això, la gent em diu, doncs et votarem, perquè la gent no està contenta amb la ciutat que tenim, malgrat som una ciutat fantàstica amb moltes oportunitats. Apel·lo al vot de la il·lusió, apel·lo al vot que té ganes de que es facin coses, apel·lo al vot aquell que és inconformista, que no vol votar el de sempre perquè passi el de sempre, i ara té una oportunitat d'or perquè Junts per Sabadell el representi per fer una ciutat de primera.
Lourdes Ciuró, alcaldable de Junts per Sabadell, gràcies per haver-nos acompanyat i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Mireia Sanz.